Molt bon dia, són les 8.
Comencem la jornada amb cel serè, amb alguna boirina i amb temperatura força més baixa que ahir.
Què tal, com esteu? És dimarts 3 de maig a les 8 del matí.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Amb unes temperatures que ara mateix marquen 15 graus a Palamós, 17 a Begur, però en altres punts també, per exemple, n'hi ha 12 a Castell d'Aro, 11 a la Bisbal, pràcticament 13 a la Tallada o 12 en el cas de Torroella de Montgrí i 10 i mig a Palafrugell, segons els registres que ens arriben en aquests instants. Tot plegat, doncs, en aquest matí en què avui al Supermatí us explicarem diverses qüestions, com, per exemple, tindrem una entrevista per parlar de Torroella, i concretament per parlar del Cineclub de Torroella, perquè commemora els 50 anys amb una exposició que es va estrenar fa unes setmanes. A part, també estan celebrant un cicle especial i s'està creant un documental per celebrar l'aniversari. Per aquest motiu, parlarem d'aquí uns minuts amb un dels membres de l'entitat, que és Jordi Bellapart, que voldrem saber, doncs, quins són els orígens del Cineclub i també, doncs, com estan celebrant aquesta efemèride, aquest mig segle. D'altra banda, com que és dimarts, també farem un repàs a la temes literaris, com sempre, amb la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut. Però avui també tindrem altres titulars que els hem de repassar tot seguit. I com sempre, amb l'equip que fa possible aquest programa, Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
La plataforma d'assaig eòlica marina, PlemCat, que promou la Generalitat al Golf de Roses, està a punt de desencallar-se.
El Ministeri per a la Transició Ecològica va treure informació pública al projecte fa quasi dos anys, a finals de maig del 2024, i està previst que pròximament publiqui la declaració d'impacte ambiental, el pas previ perquè pugui tirar endavant. El PlemCat es concep com un espai de proves i l'avantsala per instal·lar parcs comercials a l'Aleva 1, l'única zona de Catalunya prevista als plans d'ordenació de l'espai marítim on podran fer-se aquestes infraestructures. Els detractors del projecte alerten dels seus perills i avisen que si rep llum verda ho combatran els jutjats.
Doncs d'aquí uns minuts ens ho amplies, però també ens has d'explicar que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'Estartit, engega una nova campanya de neteja de platges després dels temporals d'hivern i la primavera.
Els treballs majoritàriament mecànics volen garantir l'estat òptim del litoral abans de l'1 de juny, amb actuacions condicionades per la presència del corriol Camanegre. La campanya se centra en la retirada de residus com restes vegetals, plàstics, pedres i canyes acumulats pels episodis de mala mar.
I d'altra banda, el Sant Joan Florit torna a omplir de públic el nucli de Sant Joan de Palamós amb centenars de persones que han passejat pels carrers decorats amb flors durant tota la jornada.
Els carrers, patis i balcons han lluït una àmplia decoració floral amb la participació del veïnat i la implicació de particulars que han obert els seus espais perquè els visitants en puguin gaudir.
Les 8 i 3 minuts. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Calonge i Sant Antoni impulsa noves formacions digitals per persones grans.
El programa inclou un curs de ciberseguretat amb eines pràctiques per navegar amb seguretat. Les sessions són gratuïtes i formen part del projecte Més Digitals, que dona continuïtat a iniciatives ja iniciades anteriorment.
I Palafrugell sorteja 226 places d'aparcament d'estiu a Calella i Llafranc. Les sol·licituds es poden presentar fins al 13 de maig per internet i els permisos es repartiran per sorteig el 21 de maig amb quotes per col·lectius i sense garantir una plaça fixa. D'altra banda, també hem de parlar del Festival Ítaca perquè es prepara per encetar una nova edició multitudinària.
En una entrevista al Supermatí, el codirector artístic del Festival Ítaca, Martí Aiguabella, ha explicat els detalls de l'edició d'enguany que arrenca aquest divendres al Palau de Fires de Girona amb el concert de Morat. L'actuació està a punt de penjar el cartell d'entrades exaurides i es preveu amb milers d'assistents.
I Laura Requena assumeix la direcció del Museu del Suro. Fa un mes que lidera el centre amb la voluntat de consolidar el projecte existent i obrir una nova etapa amb més projecció nacional. Vol augmentar visitants, reforçar aliances institucionals i mantenir el museu com un espai obert, actiu i connectat amb el territori. I d'altra banda, també us explicarem que a Mont-ras comença la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal amb un procés de participació ciutadana. El document definirà el creixement del municipi en habitatge, espais verds, mobilitat i serveis. El consistori obre un procés de participació amb sessions informatives, una enquesta i un canal de propostes perquè el veïnat pugui aportar la seva opinió sobre aquests temes. Però també tenim altres temes sobre la taula. Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Aliona Bolsova, retira del tennis professional.
La tennista Aliona Bolsova s'ha retirat del tennis professional després de competir a la Bisbal d'Empordà. la jugadora ha rebut un homenatge emotiu i tanca una trajectòria amb projecció internacional.
I també ens has d'explicar que neix l'Associació de Mancomunitats.
S'ha constituït l'Associació de Mancomunitats de Catalunya, impulsada per una desena d'entitats locals. L'entitat vol reforçar la cooperació entre territoris i millorar l'accés als recursos públics.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us explicarem i us ampliarem d'aquí uns minuts, però ara és moment de sortir de la nostra comarca.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Perquè a Catalunya els Mossos d'Esquadra investiguen dues morts violentes registrades en les últimes hores a l'àrea metropolitana i a les comarques gironines. A Esplugues de Llobregat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, descarta que el crim d'una dona per arma blanca tingui cap relació amb el jihadisme. Segons les primeres investigacions, l'agressor, ja detingut, podria patir un trastorn psiquiàtric. En aquest cas, durant l'atac, recordem que també va resultar ferit un home que va intentar ajudar la víctima. Les autoritats insisteixen que no hi ha indicis de motivació terrorista i demanen evitar la difusió de rumors i missatges d'odi a les xarxes socials. El cas continua sota secret de sumari mentre s'analitzen els antecedents del detingut. El crim ha generat preocupació entre els veïns del barri de Finestrelles, que denuncien un augment de la inseguretat. L'Ajuntament ha decretat dies de dol i ha convocat actes de rebuig, mentre que el govern català defensa una estratègia de tolerància zero contra la delinqüència. I d'altra banda, a Salt, al Gironès, una dona de 31 anys ja ha estat detinguda, acusada de matar la seva parella amb una arma blanca. La mateixa dona es va presentar a la comissaria i va confessar els fets. Els agents van localitzar el cos de l'home sense vida en un garatge. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del succés, que també està sota secret judicial. I en clau espanyola, el Consell de Ministres aprovarà avui la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència, amb canvis destacats en la protecció dels menors. El nou text estableix que els nens i les nenes hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti sense límit d'edat i situa el seu interès superior com a criteri prioritari en totes les decisions judicials i administratives. La reforma elimina qualsevol validesa de la síndrome d'alienació parental i prohibeix que s'utilitzi en informes o resolucions. També endureix les condicions per concedir la custòdia compartida en casos de violència i prioritza l'allunyament del menor de possibles agressors. Una altra novetat rellevant és que n'hi haurà prou amb el consentiment d'un sol progenitor perquè un menor víctima de violència pugui accedir a atenció psicològica, social o jurídica i evitar així possibles vetos. A més, s'endureixen els requisits per treballar en professions amb contacte habitual amb menors i es reforça la creació de torns d'ofici especialitzats en violència contra la infància. I ara que són les 8 i 8, us hem d'explicar que en l'àmbit internacional almenys dues persones han mort i una desena han resultat ferides a Leipzig, Alemanya, després que un cotxe hagi embestit una multitud en una zona comercial de vianants. El conductor, un home de 33 anys, ha estat detingut i, segons les autoritats, hauria actuat sol. La policia investiga si es tracta d'un acte deliberat en un context que podria estar vinculat a un estat d'inestabilitat psicològica. Els serveis d'emergència han desplegat un ampli dispositiu amb desenes de bombers i sanitaris, així com helicòpters medicalitzats. La investigació continua oberta. I en matèria de crisi econòmica, Amsterdam ha fet un pas pioner a escala mundial. Des d'aquest mes de maig, la ciutat prohibeix la publicitat de productes, carnis i de serveis vinculats als combustibles fòssils en espais públics municipals, com poden ser, per exemple, autobusos, tramvies o marquesines. La mesura busca reduir la petjada ecològica i conscienciar la població, tot i que només afecta una petita part dels anuncis. Diversos sectors empresarials han criticat la decisió, que consideren desproporcionada i perjudicial per la llibertat comercial. Tot i això, els tribunals neerlandesos han avalat aquest tipus de restriccions si responen a l'interès públic, com la protecció del medi ambient o també podria ser la salut. I ara que hem fet el repàs de les notícies que surten fora del Baix Empordà, tornem cap a casa nostra perquè hem de saber doncs quina serà la previsió meteorològica en el dia d'avui. Com sempre, és moment de saludar l'Isaac Vilà. Molt bon dia.
Hola, Ferran. Bon dia.
Doncs bé, què ens pots explicar? Què és el que tindrem pel que fa al temps?
Avui dimarts continuem immersos en aquesta situació d'inestabilitat, una estabilitat típica de primavera, típica d'aquesta època, i doncs que ens portarà aquest temps ben variat entre el matí i la tarda. Ara mateix llueix el sol, tenim alguna boirina a la plana baixa, poc important, s'acabarà desfent, la temperatura és força més fresca, ahir partíem dels 16 graus i avui estem ara mateix a 11 graus de temperatura, per tant, una mica de fresca. La precipitació d'ahir va ser poc en general, estem parlant del, entre 1 i 3 litres, per exemple, el valor més important, els 4 litres per metre quadrat a Torroella de Montgrí. Una precipitació, uns ruixats amb alguna tempesta que repetirà a partir d'aquesta tarda. I és que esperem que les nuvolades tornin a créixer amb força a partir de la tarda a l'interior i s'aniran desplaçant aquest cop sí cap a la costa i alguna d'elles podria arribar amb una mica més d'entitat de cara al vespre o ja entrada la nit aquí al Baix Empordà. La situació marítima serà ja més tranquil·la i amb els vents en general fluixos.
Doncs moltes gràcies, Isaac Vila.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Nosaltres ara farem una pausa publicitària i tot seguit, quan tornem, parlarem del Cineclub Torroellenc. Fins ara mateix.
Supermatí.
Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
Però què passa aquí?
Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
Així no hi ha qui les faci caure.
Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació. Ara també, Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Pràcticament un quart de nou del matí, ara us hem d'explicar que el Cineclub Torroellenc commemora els 50 anys amb una exposició que es va estrenar fa unes setmanes. A més, celebren un cicle especial i s'està creant un documental per celebrar aquest aniversari. Doncs bé, per parlar de la trajectòria del Cineclub i aquestes activitats, avui ens visita un dels membres de l'entitat, que és Jordi Bellapart. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com bé, primer de tot, felicitats per aquesta efemèride. Com esteu celebrant els 50 anys?
Home, l'estem celebrant molt bé, però l'hem treballat molt. Vull dir que ja ens l'hem passat, diguéssim.
Sí, bé, ara en tot cas, ara a gaudir, no?, de la commemoració. Parlàvem d'una exposició.
Sí, correcte, sí. Sí, a veure...
Digui.
Posem una mica d'ordre, si de cas.
Sí, i tant.
Podríem fer, no? Jo tinc aquí una mica triat, doncs, de lo que va, com se va fundar, o sigui, a partir de quan se va fundar el cine, no? O sigui, el Cine Club Torroellenc va ser fundat l'any 1976 com una secció del Casal del Montgrí. El Casal del Montgrí és una entitat, doncs, que encara funciona molt malament ara, actualment ja, però llavors en aquell moment funcionava molt bé. Actualment és un dels més antics de Catalunya. L'any 1983, atenent la seva programació i activitat, la Generalitat de Catalunya li va atorgar el premi al millor cineclub de Catalunya. També actualment fa 50 anys que organitza sessions de cinema i altres activitats relacionades amb el setè art d'una manera amb la gestió de tota aquesta activitat. Doncs fa que des de l'any, mantenint fins l'any 2013, està molt treballant, i una de les coses que es va fer és que es va fer una empresa cultural d'exhibició cinematogràfica sense ànim de lucre, i això és el que ens ha funcionat d'alguna manera d'algun temps. Això és una cosa, vull dir...
No, una mica el repàs, no?, de la història, diguem-ne.
Una mica el repàs, sí, perquè això és una mica complicat i jo ja soc una mica passat de moda i a vegades m'equivoco. Bueno, doncs...
En tot cas, no, parlàvem d'aquesta exposició. Suposo que el que fa és mostrar, no?, aquestes 5 dècades de trajectòria.
Sí, segur. Allà es troba tot això. I, bueno, ja, de moment, doncs, ja...
On? Digui.
No, sí, no, és que estic buscant una cosa...
Ah, no, cap problema, cap problema.
Ara no la trobo.
On és l'exposició?
Què dius?
L'exposició, bueno, on la podem veure?
Això, l'exposició està uns quants punts, però que ara funcionarà més, o ja ha començat, és la capella de Sant Antoni. Nosaltres, a la plaça de la Vila, no sé si ho coneixes, a Torroella, doncs hi ha una ermita, bueno, és una ermita gran, grossa, i l'hem convertida en una sala de cine. O sigui, fem les pel·lícules en allà i ja n'hem fet ara unes quantes. No? I, bueno, i aquí ja és... ja és d'allò, ja és una mica, doncs, d'interès tot aquest punt, no? Bé, doncs, continuant amb el que havia començat, estaven passant anys de canvis polítics importants, entre molts avenços propiciar amb l'eliminació es pronunciava ja així a nivell general l'eliminació de la censura, semblava que donaria un nou impuls a l'assistència del sistema, i fou així, doncs, durant un temps. Pogueren visionar moltes pel·lícules prohibides pel franquisme, sense caire polític, però sobretot fou l'entrada de pel·lícules eròtiques, que fins aleshores s'havien d'anar a veure a Perpinyà, i de la nova producció que es produïa en el país, el que semblava faria revifar i allargar l'assistència del públic a les sales de cinema als pobles. Però això va durar molt poc, i el cinema Montgrí va entrar, doncs, ja amb un tipus de... O sigui, que ja havíem de... Sí, aquesta baixada que jo ara estava parlant, doncs és una que es va fer sobretot en el temps del Covid. Doncs va tenir aquí una baixada que realment, doncs, van perdre-ho tot. I a veure, no sé, vull dir, jo ara fins aquí ja podria anar per altres coses, perquè el Covid, tots sabem, s'ha anat canviant, però ha costat molt. I nosaltres encara no hem arribat en el nivell, doncs, que estava en el abans.
En tot cas, ara, no, en el dia d'avui, quin és el públic del Cine Club de Torroella?
Sí, ara el públic de Torroella ara està cada vegada més avançat amb el Cine Club. O sigui, que no vol dir que el tenir el Cine Club hàgim de tenir un mal cine, doncs, diguem-ne, el cine comercial, no? Perquè també el tenim i el cuidem, no? Però, bueno, aquí hi ha molta cosa, l'estar treballant, doncs, dintre del Cine Club, doncs, amb un tipus de públic amant del cinema i de les pel·lícules més intel·lectuals i selectives, en versió original, sobretot, bàsicament, vull dir, no sempre. I, bueno, doncs, amb això, doncs, nosaltres tenim... A veure, espera't un moment, que tinc aquí un programa. Sí, doncs com ja hem dit, el Cine Club s'ha dirigit en un públic més selecte. Les pel·lícules que fem, doncs, ja també va dirigit una mica tot això, no? I, bueno, aquí jo m'agradaria dir una mica, doncs, que tenim, podríem dir, dues branques. La branca del Cine Club i la branca del cine comercial que hi ha. La branca del Cine Club, en aquests moments, per nosaltres, és la millor de tots. Perquè, doncs, tot funciona bé i, bueno, i tècnicament, doncs, també funciona bé i ja està, vull dir, ho deixem així de moment en aquests moments que estem treballant, no?
Com trieu les pel·lícules que s'hi projecten?
Les pel·lícules que es projecten aquí, doncs anem a tenim una persona que és el nostre col·lega, el que ens busca les pel·lícules, bueno, que li diem que les pel·lícules que van fer i ella les busca i les troba o no les troba segons passa, no? Bueno, però de totes maneres no és massa difícil de trobar les pel·lícules. El que passa que aquí nosaltres estàvem... Ara faré una mica de còmic. Quan vàrem tenir... o sigui, hi havia la possibilitat de tenir el cine. I llavors es va fer un... Nosaltres vàrem fer uns temps, doncs, que teníem... el senyor Capellà era propietari del cine... Doncs tenia pel·lícules que... Tenia l'empresa, ell tenia l'empresa, i una relació curiosa era que es repartien amb el cine de Torroella pel·lícules segons el senyor Capellà volia. Triava les pel·lícules que a ell li semblava que eren millors. Però en realitat, doncs, de les que triava no n'hi havia ni una, perquè eren pel·lícules, diguem-ne... pel·lícules bones, i llavors a partir d'aquí van poder fer Amarcord, Vostok, Paseo por el amor y la muerte, o sigui, tota una sèrie de pel·lícules extraordinàries en aquells moments, i que, bueno, doncs, ens va ajudar molt, doncs, a tirar endavant amb el Cine Club, no? Tot el que podíem aconseguir amb això.
Ara que esteu celebrant els 50 anys, parlàvem d'una exposició, però també esteu preparant un documental. En què consistirà?
Sí, aquest documental ja pràcticament el tenim fet.
Ah, perfecte.
Sí, està molt avançat. I bueno, doncs ja ara jo tinc el dibuix i tot aquí del documental aquest. Bueno, doncs que és un documental, doncs, que té, a veure, és un documental que podríem dir que està fet de fragments de pel·lícules, records i testimonis, mig segle del cinema entre tots, això s'ha fet entre tots, això és el que val, doncs, tota la gent que hem treballat i que hem aconseguit, doncs, arribar on hem arribat, doncs, mira, ara podem dir que quan hàgim acabat aquest cineclub, aquest documental, doncs ja quasi tindrem fet, doncs, tot el que ens mereixem. Bé, no sé ara què podria dir més sobre tot el que necessitem.
De fet, no sé si hi ha, parlant de l'exposició de l'audiovisual, no sé si hi ha algun altre aspecte més a destacar de la celebració dels 50 anys.
En principi, aquí tenim totes les pel·lícules que estem fent. Aquí tenim, no em recordo quantes pel·lícules hi ha, que ja hem fet tot un... podríem dir que hem fet dos programes nosaltres ara, en aquests moments, que seria fer una fila de pel·lícules amb Cineclub. Tenim, pel·lícules amb Cineclub que ja hem fet i algunes que vindran més, La Nouvelle Vague, Agut de Souffle, Casablanca, que aquesta és l'èxit molt, molt bon, Amarcord, que el vam fer ara ahir o abans d'ahir, i també, que me'n descuidava, Els 400 cops, que ja la vam fer el dijous passat. O sigui que nosaltres estem fent sobre sobre les pel·lícules que anem fent, doncs posant-les una sobre l'altra, i farem això. I direu, home, i llavors ara no feu cine? Dic, sí, també fem cine, perquè ho fem a través d'una altra línia, doncs que els diumenges a la tarda podem continuar fent cinema, no? I aleshores, doncs mira, anem continuant i anem seguint doncs, tot el que en principi hem anat fent cada cap de setmana, d'una manera o d'una altra.
D'acord, doncs hem parlat amb Jordi Bellapart, membre del Cineclub de Torroella. Recordem que estan d'aniversari, celebren 50 anys i que des d'aquí doncs, hem volgut saber una mica la trajectòria d'aquesta entitat i també doncs, felicitar-vos. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Vale, vosaltres. Vinga.
Quan falten 3 minuts per 9:15 del matí, ara és moment d'ampliar els titulars que us hem explicat fa una mitjoreta.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I comencem parlant, precisament, que la plataforma d'assaig d'eòlica marina PlemCat, que promou la Generalitat al Golf de Roses, està a punt de desencallar-se. El Ministeri per la Transició Ecològica va treure informació pública al projecte fa gairebé 2 anys, més o menys a finals del maig del 2024, i està previst que pròximament publiqui la declaració d'impacte ambiental, que és el pas previ perquè pugui tirar endavant. El PlemCat es concep com un espai de proves i l'avantsala per instal·lar parcs comercials a l'Aleva 1, a l'única zona de Catalunya prevista als plans d'ordenació de l'espai marítim, on podrien fer-se aquestes infraestructures. Els detractors del projecte alerten dels seus perills i avisen que si rep llum verda, ho combatran els jutjats. Maria Alzina.
La plataforma ocuparà un espai de 7,4 quilòmetres quadrats on s'ubicaran 3 prototips de 15 megawatts cadascun, una boia de connexió flotant i una línia d'evacuació d'alta tensió soterrada de 66 quilowatts. Tindrà una alçada màxima de 261 metres. La línia d'evacuació tindrà 25,8 quilòmetres que discorreran sota l'aigua i 16,2 que ho faran per terra a més d'una superfície estació elèctrica elevadora del terme de Vilaür. La infraestructura, però, també afecta els termes de Sant Pescador, a l'Escala, l'Armentera, Ventalló i Sant Mori. Alguns d'aquests municipis ja s'hi han manifestat obertament en contra. Pel que fa als prototips, el que va obtenir millor puntuació va ser el de la proposta de Hive Wind Energy. Es tracta d'una filial de Sener que també promou el Parc Tramuntana a l'Aleva 1 i que és un dels que té la tramitació més avançada. La segona empresa més ben puntuada va ser la catalana X-Wind i la tercera, que instal·laria un prototip, serà l'enginyeria canària Esteco. Els promotors dels projectes, però de moment, no han entrat a detallar-los a l'espera que es publiqui la DIA. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, està previst que pròximament el Ministeri la faci pública. Un cop publicada i ateses les recomanacions que faci, el projecte podrà començar a caminar. El PlemCat compta amb una inversió de 80 milions d'euros, 30 milions provenents de l'Estat i els 50 restants per part de la Generalitat.
De fet, per als detractors d'aquesta iniciativa i de la resta de projectes previstos a la zona, el fet que es pugui avalar el projecte és un perill per la biodiversitat de la zona i també afegeixen que és la porta d'entrada a un gran macropolígon.
El membre de la plataforma No al PlemCat i del fòrum Escales Empúries, Jordi Estevez, creu que tot plegat respon a un joc d'interessos i que se n'acaben beneficiant les mateixes empreses.
I aleshores dius, o bé és l'entrada, perquè a més ho diu així, serà, diguéssim, la porta d'entrada del gran polígon, del gran macropolígon industrial, o bé és una mena de compensació per les inversions que hagi fet aquesta empresa, que és la mateixa que va presentar i que potser no pot fer després el macropart perquè fa càlculs i resulta que no li acaba de rentabilitzar la cosa perquè no hi ha prou tramuntana, però que sigui perquè és massa car o perquè l'energia ens està sobrant en aquests moments. Ens està sobrant l'energia. Un 20% d'energia renovable es perd.
En aquest sentit, afirma que no només afectaran la biodiversitat marina, sinó també a la pesca, que es fa en aquesta zona i en l'àmbit terrestre amb la connexió elèctrica es carregaran l'agricultura. I de retruc afegeix també que en sortirà perjudicat el turisme. Estevez insisteix que no estan en contra de les renovables, però creu que s'haurien d'implementar en llocs que ja estan degradats i posa com a exemple els terrats de Barcelona que creu que haurien de ser àrees prioritàries de desenvolupament de l'energia fotovoltaica. Per la seva banda, el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Pontjoan, afirma que el PlemCat contradiu els interessos de protecció i conservació de la natura en aquesta zona del Mediterrani i que és una trampa. Al seu entendre, no hi ha cap justificació per fer aquesta investigació prèvia. Totes dues plataformes, però, avisen que continuaran oposant-se fermament a la instal·lació dels parcs eòlics marins. Ho faran, diuen, en forma de protestes, però també per la via judicial. En aquest sentit, Pontjoan recorda que fins ara han anat per la via administrativa, però que quan aquesta s'esgoti, obriran la penal.
Per al col·lectiu Renovem-nos, en canvi, es tracta d'un projecte necessari.
Sobretot si es té en compte que Catalunya és un dels països més endarrerits en la transició energètica i l'eòlica s'ha de desenvolupar allà on hi ha el recurs, afegeix un dels seus membres, Sergi Nus.
Com que tu no els veus, 250.000 són molts, però com que no els veiem, no te'ls posen davant de casa teva i no els encenen davant de casa teva, doncs d'alguna manera ets capaç d'ignorar-ho. Un aerogenerador, doncs com que el veus, és una cosa molt concreta, visible i estàtica, doncs et sembla que té un gran impacte. Però realment el problema que tenim els catalans i el problema que tenim els països occidentals o en general la humanitat és que gastem unes quantitats gegantines de combustibles fòssils cada dia i cada any.
En relació amb el PlemCat, Nus diu que si no es fa a plataforma experimental no se sabrà quins són els efectes concrets i, per tant, no es podran prendre ni mesures per corregir-ho ni tenir arguments objectius mesurables de quin és l'impacte real. En aquest sentit, afirma que el col·lectiu els preocupa la visió de túnel que s'ha generat entorn de l'eòlica marina. Sobre això, diu que precisament l'eòlica marina és una via per deixar enrere els combustibles fòssils. A més, creu que el projecte permetrà recollir dades in situ que permetin tenir informació.
A les 8 i 32 minuts. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'Estartit, ha engegat una nova campanya de neteja de platges després dels temporals d'hivern i primavera. Els treballs volen garantir l'estat òptim del litoral abans de l'1 de juny amb actuacions condicionades per la presència del corriol Camanegre. La campanya se centra en la retirada de residus com restes vegetals, plàstics, pedres i canyes acumulats pels episodis de mala mar.
Les feines es fan principalment en mitjans mecànics, tractors, gravalladores i aplanadores, tot i que en alguns punts també s'hi actua manualment. Paral·lelament, es prepara la instal·lació dels serveis habituals com papereres, passeres i rentapeus. Les actuacions es distribueixen en diversos àmbits del municipi. A les platges urbanes s'intervé a la platja gran de l'Estartit, Calamongo i la Platgeta. També s'actua a la platja dels Griells, als accessos del càmping El Molino i la zona de Mas Pinell i el càmping Delfín Verde, així com accessos a les urbanitzacions de la Platera. En algun d'aquests espais, especialment a Mas Pinell i a la Platera, els treballs estan condicionats per la presència del corriol Comanegre, una espècie protegida que nidifica en aquests entorns. Per aquest motiu, les actuacions compten amb la supervisió prèvia del Parc Natural. També queda pendent la intervenció al Tervell a l'espera de l'evolució de les obres i dels nius detectats. De cara a aquesta setmana es preveu una inspecció específica a les zones més afectades pels temporals, com la Gola Nord, la Sud i la Fonollera. En aquests punts s'hi ha acumulat una gran quantitat de residus vegetals i s'hi han dut a terme cremes controlades instal·lades per part del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals. Des del consistori recorden que els temporals de gener i les llevantades recents han obligat a intensificar de manera continuada les tasques de neteja. Aquestes situacions arrosseguen materials tant del mar com del riu Ter, convertint el municipi en punt final d'acumulació de residus. Davant aquesta problemàtica, l'Ajuntament ha reclamat una major implicació de les administracions supramunicipals. Considera que es tracta d'una qüestió d'abast territorial que suposa un esforç logístic i econòmic important pel municipi, especialment per recuperar les platges en un termini curt.
I el Sant Joan Florit ha tornat a omplir de públic el nucli antic de Sant Joan de Palamós amb centenars de persones que han passejat pels carrers decorats amb flors durant tota la jornada. Els carrers, patis i balcons han lluït amb una àmplia decoració floral, amb la participació del veïnat i la implicació de particulars que han obert els seus espais per al gaudi dels visitants. Maria.
La jornada ha inclòs un programa variat d'activitats culturals i familiars amb propostes com el mercat artesanal, una mostra de pintura, concerts i activitats infantils com passejades amb poni i concursos de dibuix. També s'han celebrat actes tradicionals com el repic de campanes, lliuraments de premis i diverses actuacions musicals al llarg del dia, així com un dinar popular que ha reunit participants a la plaça principal. En el marc de la jornada s'ha lliurat el ram honorífic de Sant Joan Florit al matrimoni format per Laura Grassot i Pitu Mateu en reconeixement a la seva implicació en la decoració floral i dinamització del barri. L'activitat consolida el seu caràcter participatiu i comunitari amb la col·laboració de l'Associació de veïns i el suport de l'Ajuntament i es reafirma com una cita destacada del calendari local.
L'Ajuntament de Palafrugell ha obert el sorteig de 226 abonaments d'aparcament per aquest estiu als nuclis de Calella i Llafranc. La convocatòria afecta dos aparcaments públics. A Calella, el del carrer de Xopitea, número 29, amb 140 abonaments disponibles. I a Llafranc, el carrer del Xarambeco, amb número 3, amb 86 abonaments. Les sol·licituds es poden presentar des d'aquest dilluns fins al dimecres 13 de maig a les 9 del vespre. El tràmit s'ha de fer exclusivament per internet a través del formulari habilitat per l'empresa gestora del servei. Els abonaments es distribueixen per categories. A Calella, 63 es reserven per persones empadronades a Palafrugell abans de finals del 2025 i també de treballadors de la zona. 63 més són per propietaris o llogaters de segones residències i també n'hi ha 10 per hotels, habitatges d'ús turístic i agències de lloguer i 4 per a persones amb mobilitat reduïda. A Llafranc, 27 abonaments són per empadronats i treballadors, 27 més per persones de segones residències, 29 per establiments turístics i 3 per persones amb mobilitat reduïda. Per participar en el sorteig cal complir els requisits establerts per cada categoria. Cada persona només pot obtenir un abonament. En el cas d'hotels, habitatges turístics i agències es poden demanar fins a 4 places per establiment. L'abonament dona dret a utilitzar l'aparcament però no garanteix una plaça concreta. Els usuaris hauran d'estacionar en els espais disponibles en cada moment. I un cop tancat el termini, l'Ajuntament publicarà els llistats provisionals d'admesos els dies 18 i 19 de maig al tauler electrònic municipal. Durant aquest període es podran presentar al·legacions si hi ha incidències. El sorteig públic es farà el dijous 21 de maig a la 1 del migdia a l'Ajuntament i també es podrà seguir per internet a través d'un enllaç que es publicarà al tauler. Les persones adjudicatàries en rebran un correu electrònic i tindran 5 dies hàbils per confirmar l'acceptació i aportar la documentació necessària. Si no ho fan, perdran el dret d'abonament i es contactarà amb la següent persona de la llista d'espera. Per a consultes, també s'ha habilitat un correu i un telèfon per poder doncs, fer, com dèiem, totes aquestes consultes. I Calonge i Sant Antoni impulsa noves formacions digitals per persones grans. El programa inclou un curs de ciberseguretat amb eines pràctiques per navegar amb seguretat. Les sessions són gratuïtes i formen part del projecte Més Digitals, que dona continuïtat a iniciatives ja començades anteriorment. Joan Coll.
Les sessions del curs de ciberseguretat inclouen continguts pràctics sobre compres en línia, mètodes de pagament, gestió de contrasenyes i ús de la banca digital. Les formacions són gratuïtes i s'adrecen a persones majors de 65 anys empadronades al municipi. El curs actual compta amb una vintena de participants i es desenvolupa setmanalment en un equipament local. Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte Més Digitals, impulsat per la Generalitat de Catalunya i altres entitats, que té com a objectiu millorar les competències digitals de la població i evitar així situacions d'exclusió. El programa dona continuïtat a altres formacions realitzades l'any passat, consolidant així una línia de treball centrada en facilitar l'accés de les persones grans a les eines digitals.
I el Festival Ítaca es prepara per encetar una nova edició multitudinària. En una entrevista en aquest programa, el codirector artístic del Festival Ítaca, Martí Aiguabella, ha explicat els detalls de l'edició d'enguany que arrenca aquest divendres al Palau de Fires de Girona amb el concert de Morat.
El concert de Morat marca un punt d'inflexió en la programació del festival. L'elecció de l'artista respon a una voluntat clara d'obrir Ítaca a nous estils i públics. Tot i que està tradicionalment vinculat al pop, rock o indie, aquesta aposta pel rap i el trap busca oferir cultura accessible a tota la gent.
Hem anat evolucionant a nivell de línia editorial musical, per així dir-ho. És cert que potser no havíem tingut mai un artista tan marcat d'un estil singular com el rap o el trap. És cert que n'havíem tingut ja traces. Però bueno, creiem que al final representa un col·lectiu de gent amb la que nosaltres també ens agrada poder accedir, ens agrada poder oferir cultura accessible en tots els àmbits.
Més enllà del concert inaugural, Ítaca presenta una programació diversa que combina artistes consolidats i també emergents. El festival manté el seu format itinerant amb actuacions en diferents municipis de l'Empordà com Pals o Ullastret i culmina amb les grans cites de l'Estartit. El codirector ha explicat que és una programació molt eclèctica i singular i destaca l'equilibri entre música catalana i propostes d'àmbit estatal. Els dies 19 i 20 de juny es concentraran els concerts grans, mentre que la Revetlla de Sant Joan apostarà per un cartell més juvenil amb artistes de tendència.
Jo crec que és una programació molt eclèctica, molt singular també, vull dir, crec que Ítaca ha anat evolucionant i ha anat trobant també cada vegada més una línia on es sent còmode, on hi ha un públic real en el que valora tota aquesta música més a nivell de rock, d'indie, aquesta combinació d'artistes consolidats catalans amb artistes consolidats nacionals, i creiem que és una molt bona oferta.
Una de les novetats d'aquesta edició és l'Ítaca Plaça, un format gratuït a l'Estartit amb concerts en horari diurn. L'objectiu és reforçar el vincle amb el territori i acostar la música al públic en un ambient més proper i accessible. Aquest espai acollirà artistes emergents i una actuació sorpresa que encara no s'ha desvetllat i ara tanta expectació entre el públic. A més, el festival incorpora propostes artístiques més enllà de la música, com espectacles de drons i instal·lacions lumíniques.
Doncs gràcies, Joan, però us hem d'explicar altres temes. Perquè el Museu del Suro de Catalunya, Palafrugell, comença una nova etapa amb Laura Requena al capdavant. La nova directora assumeix el càrrec amb el repte d'ampliar la projecció del centre i consolidar-lo com a referent cultural nacionalment. Des de fa un mes en relleva Pep Espadaler, que s'ha jubilat, i ho fa amb una mirada continuista, però amb la voluntat d'impulsar noves línies de treball que reforcin més enllà de l'àmbit local. Una de les prioritats de la nova direcció és augmentar el nombre de visitants. Per aconseguir-ho, Requena aposta per reforçar la visibilitat del museu i ampliar-ne l'abast territorial. En aquest sentit, vol consolidar la dimensió nacional del centre i enfortir les relacions amb institucions com la Generalitat de Catalunya.
Una museografia va acabar una exposició permanent que va durar molts anys la seva creació, la producció, ha deixat un museu molt ben acabat i ara el que ens toca com a equip i jo com a la direcció doncs és engegar aquest engranatge, fer una promoció, ja et dic, a nivell local, nacional i internacional, de manera que el museu doncs pugui ampliar i pugui augmentar els visitants, puguem fer accions molt més pensades potser i molt més enfocades ja a unes línies estratègiques. I una mica la idea inicial, que els projectes a poc aniran sortint, però una mica la idea inicial seria aquesta.
De fet, el museu forma part del sistema del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. L'encaix, segons la directora, és una oportunitat per guanyar projecció i treballar en xarxa. Alhora, el centre continua explicant la cultura surera des d'una mirada àmplia, vinculada a diversos territoris catalans. Requena també posa el focus en les aliances. Considera clau establir noves col·laboracions amb altres equipaments, entitats i agents culturals. L'objectiu és generar projectes compartits que permetin garantir i ampliar continguts i arribar a nous públics. Pel que fa a l'organització interna, la directora manté l'equip actual. Només s'ha incorporat una nova professional a l'àmbit educatiu amb la voluntat de reforçar aquesta línia estratègica. Requena defensa el paper de l'educació com a eina per connectar el museu amb la ciutadania i especialment amb el públic jove. I l'Ajuntament de Mont-ras ha posat en marxa la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, conegut com a POUM. És el document que marcarà el desenvolupament del municipi a mitjà i llarg termini. Especifica aspectes com l'habitatge, els espais verds, la mobilitat i els serveis públics. Es tracta d'un instrument de planificació que afecta les futures generacions i l'estructura urbana del municipi. El consistori ha obert un procés de participació ciutadana amb l'objectiu de recollir les opinions, necessitats i propostes del veïnat. Es preveuen sessions informatives que es detallaran en els canals municipals i també una enquesta oberta a la ciutadania. L'enquesta es podrà respondre en format digital a través del web municipal i també en format paper. L'objectiu és facilitar la participació del màxim nombre possible de persones. A més, l'Ajuntament ha habilitat un canal permanent de comunicació per fer arribar suggeriments, comentaris o propostes. I es tracta d'un correu electrònic específic per centralitzar les aportacions durant tot el procés. I d'altra banda, també us hem d'explicar que la tenista Liona Bolsova ha posat punt final a la seva carrera professional després de disputar el torneig de la Bisbal d'Empordà en un escenari proper al seu entorn i a la trajectòria esportiva.
La iniciativa ha estat impulsada.
Anem a sentir, doncs, la crònica.
La jugadora ha rebut un homenatge emotiu en acabar la competició, envoltada de familiars, amics i persones vinculades al món del tennis que han volgut reconèixer el seu recorregut. En el seu darrer torneig, Bolsova ha signat una actuació destacada amb una victòria a la primera ronda davant un de les caps de sèrie, abans de quedar eliminada en la següent fase i també en la prova de dobles. Amb aquesta participació, la tenista tanca una carrera amb presència internacional en què ha competit en tornejos de primer nivell i ha representat Espanya en diverses ocasions. Nascuda a Moldàvia i establerta des de petita a Palafrugell, Liona Bolsova ha mantingut sempre un fort vincle amb el territori on ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria.
I d'altra banda, Berta Roura també ens has d'explicar que neix l'Associació de Mancomunitats de Catalunya per reforçar la coordinació i també doncs, defensar els interessos comuns d'aquests locals i reforçar la coordinació entre territoris.
La iniciativa ha estat impulsada per una desena de mancomunitats d'arreu del país, entre les quals hi ha la Mancomunitat del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, que ha participat activament en la seva creació. L'associació vol esdevenir una veu conjunta davant les administracions i treballar per garantir un accés més equitatiu als recursos públics, ja que moltes mancomunitats denuncien quedar fora de determinades línies de subvencions. Actualment, a Catalunya hi ha més de 50 mancomunitats que donen servei a més d'un milió de persones en àmbits com la gestió de residus, l'abastament d'aigua o els serveis socials. La creació de l'entitat culmina un procés de treball iniciat fa uns 3 anys. A partir d'ara, la nova Associació de Mancomunitats de Catalunya inicia una etapa centrada en ampliar la seva base, reforçar la interlocució institucional i consolidar un model de cooperació territorial.
Si ja és dimarts i sentim aquesta sintonia, això vol dir que hem de parlar de llibres i, com sempre, amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com va tot?
Bé, molt bé.
Aquí, no? Encetant aquesta setmana, pràcticament. Sí. I què és el que ens vols parlar avui?
Doncs us vull parlar en general d'un autor que penso que hem d'intentar recuperar entre tots. De fet, l'editorial Club Editor ja ho està fent. I us estic parlant de Jesús Moncada. La veritat és que hi ha vegades que els llibreters, tot i que ens arriben moltes novetats i evidentment n'hi ha de bones i gaudim de tota la nova literatura que ens arriba, de tant en tant enyorem, sobretot també els que ja tenen més de 60 anys com jo, els autors que vam llegir de fa 20 i fa 30 anys perquè les seves edicions anteriors queden exaurides, es descataloguen i a vegades penses, oi, m'agradaria molt tornar a llegir Jesús Moncada per la frescor, per el sentit de l'humor, per la gran qualitat de la seva literatura. Moncada va néixer a Mequinensa l'any 41 i va morir el 2005, llavors vivia a Barcelona. Ell va escriure, a Mequinensa, no sé, la gent, hi ha qui ho sap i hi ha qui no, era una ciutat, un poble de la província era de l'Aragó, Saragossa, i com que hi havia tres rius a prop, varen decidir que era un molt bon lloc perquè fos un pantà. Llavors varen fer marxar tota la gent del poble, els hi van fer una Mequinensa nova, i el poble es va convertir en el que ara és un pantà. Llavors, tot això Montcada ho va viure i va escriure, a part de que ja era un home que escrivia sobre els temes rurals i tot el que ell observava al seu dia a dia, tota aquesta moguda de Mequinensa també queda bastant reflectit a la seva obra. Club Editor ho està recuperant, com dic, amb les seves novel·les, Camí de Sirga, i ara mateix les que té publicades i les que iran sortint. Hi ha també, i qui li agradin, els reculls de contes. Jesús Moncada té uns reculls de contes extraordinaris, que, a més, són, com us diria, perfectes en el sentit de un sentit de l'humor i una ironia finíssima, una capacitat d'observació, ja us ho he comentat, de la condició humana, i a més hi ha tots aquests temes de les rivalitats entre pobles, de les relacions entre els sogres i els joves, les joves, matrimonis reeixits, d'altres no tant. És fantàstica aquesta visió del dia a dia que converteix la quotidianitat en literatura. Vull dir que jo avui, la recomanació d'avui és: busqueu Jesús Moncada a les llibreries. Ja us dic que en aquests moments Club Editor, que jo recordi, ja té publicat Estremí de memòria, El cafè de la granota, Històries de la mà esquerra i Camí de Sirga. Això són dos reculls de contes i dues novel·les. No es poden llegir, sobretot les novel·les, no es poden llegir poca estona. Us recomanaria una lectura, quan us hi poseu, de tenir una horeta per endavant, perquè, si no, ell té una literatura molt cuidada, molt elegant, també amb un vocabulari, jo recordo, quan el vaig llegir ara fa ja uns quants anys, recordo necessitar un diccionari. No perquè sigui imprescindible per la comprensió de l'obra, que sovint ens trobem amb paraules especials, ho vàrem dir dies enrere amb Virgil d'en Quim Espanyol, sinó paraules que s'incorporen, que no hem vist i que per la comprensió de l'obra podem seguir, però per l'enriquiment personal d'entendre bé aquella paraula i de veure si efectivament hi fa falta, o hi queda perfecta, que en aquests dos autors us asseguro que no hi ha cap dubte, doncs, bueno, fem un aprenentatge tots plegats, no?, d'un català que poder perdrem i que hem d'anar amb compte.
No, podem veure en aquest català, no?, de la franja.
Sí, és fantàstic. En la població anterior, quan Mequinensa era Mequinensa, hi havia, com que hi havia tres rius, i navegable, almenys un, hi havia l'Ebre, navegable, es treballava amb unes vines, i sé que es traslladaven molt de pes amb els llaüts. Llavors, hi ha també contes sobre el llaüt, i feien com carreres, o hi havia com rivalitat entre els diferents grups que portaven llaüts, que també ara mateix potser, si ens escolta algú jove i que a més no viu a prop dels rius, no sap el que és un llaüt. Vull dir que, vaja, és el que estic parlant, saps? D'anar trobant aquests autors que ens diuen coses bé, noves no tant, precisament no, però sí que hi ha jovent de 20-30 anys que no deu haver sentit a parlar d'aquesta paraula, i ara poden buscar llaüt i veuran de què estem parlant, i també com, bueno, ens guanyava la vida la gent que encara ara podrien ser els seus avis. Vull dir que no estem parlant de tants anys com per no conèixer-ho, ni la paraula ni el que s'estava fent, saps?
No, al final és això, és a dir, són històries que tampoc no fa tants anys que van passar.
Exacte. Vull dir, és que ho tenim aquí a la cantonada i no en sabem gaire res. Llavors, bueno, Club Editor està fent una feina boníssima, sí que és l'editorial que té Rodoreda i que té Joan Sales i uns quants autors allò en exclusiva, i m'ha agradat moltíssim que Jesús Moncada hagi entrat en el seu catàleg. perquè, bueno, és totalment recuperable, és que no, com a llibretera jo patia, pensava, s'aniran exaurint els que hi havia de Montcada i no... Hi ha l'editorial també Cal Carrer, que va recuperar una obra molt curteta, petitó, que es diu Cinc Vells, que també és un goig llegir-ho. Són d'aquestes obres curtes que te'ls emportes a una visita metge per si t'has d'esperar i te'l llegeixes pràcticament d'una tirada.
O sigui, al final el que ens recomana és llegir Montcada, no?
Llegir Jesús Montcada. En les llibreries, en la secció de literatura catalana, el trobareu al Club Editor. I si vulgueu, comenceu pels contes, perquè són molt frescos, molt entenedors, fan molta gràcia, i entreu en el món Montcada ja a partir d'aquesta visió del conte. I després, sí, les novel·les, s'ha de tenir una mica de bagatge lector, perquè la novel·la de Jesús Montcada és una novel·la, sobretot allò, coral, amb molts personatges, agafa el poble sencer i t'explica, doncs, bueno, un dia en el poble, és com si entrés a totes les cases i t'estés explicant, veiessis tu, des de les alçades, què està fent cadascú. I evidentment, si desenvolupa un fet que després té un desenllaç, però d'entrada ell és el narrador de la gent del poble.
Doncs bé, amb aquesta recomanació no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, sobretot això, sobre els lectors que porten una temporada i que un Sant Jordi és darrere l'altre, i en aquesta època sol passar a vegades la decepció del llibre que s'han comprat per Sant Jordi perquè n'han sentit parlar i n'han sentit parlar molt i de cop i volta diuen, ai, a mi això no m'agrada gens, i després es pensen que és culpa seva, sobretot, si sisplau, que ningú pensi que és culpa seva, perquè tothom té dret a que li agradi una cosa diferent d'una altra, i si no us agrada el llibre que us heu comprat, teniu tot el dret a dir no m'agrada, però és totalment legítim i més val deixar-lo. Si heu perdut els diners, ara no perdeu el temps i aneu a buscar dintre de les llibreries que tingueu més a prop la recomanació que us sigui més personal i més segura, que segur que en trobarem. I bé, segons la meva experiència, Jesús Montcada, en els que ja tenen una edat i que troben a faltar aquesta llengua, no?, de la Rodoreda, de Víctor Català, de Joan Sales, que agafin els contes de Montcada, que és una lanada d'aire fresc i us ho passaran molt bé.
Doncs bé, Teresa Calabús, moltíssimes gràcies i bona setmana.
A vosaltres també, adeu-siau.
I quan falten 3 minuts i pocs segons per les 9, repassem els titulars més destacats d'avui. La plataforma d'assaig d'eòlica marina PlemCat, que promou la Generalitat al Golf de Roses, està a punt de desencallar-se, Maria.
El Ministeri per a la Transició Ecològica va treure informació pública al projecte fa quasi 2 anys, a finals de maig del 2024, i està previst que pròximament publiqui la declaració d'impacte ambiental, el pas previ perquè pugui tirar endavant. El PlemCat es concep com un espai de proves i l'avançala per instal·lar parcs comercials a la l'EBA 1, l'única zona de Catalunya prevista als plans d'ordenació de l'espai marítim on podran fer-se aquestes infraestructures. Els detractors del projecte alerten dels seus perills i avisen que si rep llum verda ho combatran els jutjats.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit engega una nova campanya de neteja de platges després dels últims temporals.
Els treballs majoritàriament mecànics volen garantir l'estat òptim del litoral abans de l'1 de juny, amb actuacions condicionades per la presència del corriol Camanegre. La campanya se centra en la retirada de residus com restes vegetals, plàstics, pedres i canyes acumulats pels episodis de mala mar.
I d'altra banda, el Sant Joan Florit torna a omplir de públic el nucli antic de Sant Joan, amb centenars de persones que han passejat pels carrers decorats amb flors durant tota la jornada.
Els carrers, patis i balcons han lluït una àmplia decoració floral amb la participació del veïnat i la implicació de particulars que han obert els seus espais perquè els visitants en puguin gaudir.
Calonge i Sant Antoni impulsen noves formacions digitals per persones grans. Joan Coll.
El programa inclou un curs de ciberseguretat amb eines pràctiques per navegar amb seguretat.
Les sessions són gratuïtes i formen part del projecte Més Digitals, que dona continuïtat a iniciatives ja iniciades anteriorment.
Palafrugell sorteja 226 abonaments d'aparcament d'estiu a Calella i Llafranc. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 13 de maig per internet i després es repartiran per sorteig el 21 de maig, amb quotes per col·lectius i sense garantir una plaça fixa. I d'altra banda, el Festival Ítaca es prepara per encetar una nova edició multitudinària.
En una entrevista al Supermatí, el codirector artístic del Festival Ítaca, Martí Aiguabella, ha explicat els detalls de l'edició d'enguany, que arrenca aquest divendres al Palau de Fires de Girona amb el concert de Morat. L'actuació està a punt de penjar el cartell d'entrades exaurides i es preveu amb milers d'assistents.
Aquestes són algunes de les notícies més destacades d'avui, però fem un cop d'ull al temps. Isaac Vilam.
Aquest dimarts comença el dia amb sol, amb alguna boirina, però en general amb un temps força estable. De cara a la tarda es tornarà a embolicar la troca amb possibilitat de tempestes aquí que ja arribin de l'interior i que ens acabin afectant de cara a aquest tarda vespre i fins a entrada a la nit. Atenció, perquè alguns xàfecs podrien ser intensos. Demà dimecres continuem amb aquesta dinàmica de sol al matí i ruixats de tarda.
Doncs bé, demà us ho explicarem i també repassarem tot el que passa al Baix Empordà.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Que tingueu molt bon dimarts. Demà a partir de les 8, més Supermatí. Adeu.